tothom. Comença el primer capítol de Revolució Conscient, un programa on parlarem de tot, amb molta informació, oficial i alternativa, des de tots els punts de vista possible, sense censura ni limitacions, amb el cor i amb el cap. Som Àngel Gutiérrez i Carles Gallego.
En aquest temps de patiment, foscor i intoxicació, on s'està intentant aixafar la societat, per activisme i perquè així ens ho demana la nostra ànima, ocupem les zones per oferir quelcom que esperem que sigui diferent i beneficiós pel nostre oient.
Entrevistes amb essència, música des del cor, cinema amb missatge, llibres potents, coneixements sobre l'essència humana, informacions ocultades. Aquí us oferirem tot això i més.
Som revolucionaris perquè trenquem amb les normes establertes pel sistema, oferint informacions i opinions que, malauradament, no es poden trobar en altres espais mediàtics oficials.
I som conscients perquè estem desperts i tenim els ulls ben oberts.
Has de saber que no estàs sol. Escolta'ns i t'oferirem allò que estàs esperant. Així doncs, comencem.
Bé, avui, per ser el primer programa, no farem entrevista, sinó que ens presentarem i farem un tastet d'allò que som i allò que transmitirem en els pròxims programes. Bé, som l'Àngel i en Carles, us presento l'Àngel, el meu company. L'Àngel ha corregut maratons, fins i tot un Ironman, que es va tatuar el braç i tot, el símbol. És un gran lector, molts llibres llegits, terapeuta, coach, escriptor, un llibre a punt de publicar, i, bueno, i mecànic també de professió, no?
Pues bueno, jo vull presentar en Carles, que també és un noi que també li agrada molt l'escriptura, també és un terapeuta evolutiu, un gran enginyer mecànic, un bon conferenciant, també s'està formant en videomuntadors, etc.
Molt bé. Doncs bé, parlarem una mica dels diferents temes, no? Ara el que està més candent és la crisi econòmica i el sistema capitalista, no? Què en penses tu, Àngel, del sistema? Què li passa al sistema?
Bueno, el sistema és el que hi ha. Aquí jo penso que aquesta manera de pensar que tinguin aquestes persones, entre cometes, poderoses, nosaltres simplement el que hem de fer és el que realment pensem, el que la nostra ànima es diu que tirem endavant, que no tinguem por, que realment fem el que ens agrada, intentar que amb aquesta vida siguem el més feliços possibles, que a fi de comptes és l'únic que compta, tenir projectes, tenir il·lusions, i simplement el que ens digui el sistema capitalista, bueno.
És que tot això que dius sembla que va en contra del sistema capitalista, no? No tenir por, tenir il·lusions, ser feliç, sembla que xoca, no? No encaixa una cosa amb l'altra.
Però clar, hem de pensar que totes les persones, dintre del seu punt de mira, busquem tots el mateix, busquem la felicitat. Clar, un la buscarà amb la seva feina, una altra persona la buscarà amb els seus hobbies, una altra persona la trobarà amb els seus fills, una altra persona trobarà amb els seus pares. A fi de comptes, tothom, les persones, el que té a dintre seu és buscar aquest entorn de felicitat i estar bé, estar a gust. Si un sistema t'imposa una sèrie de normes o conductes, és tu de qui depens de seguir-les o fer realment la teva vida dintre d'aquestes normes, intentar buscar la teva felicitat igualment. No vol dir que trenquis amb tot el que està establert, no, perquè hem de conviure entre totes les persones, entre el sistema, i realment, dintre d'aquest sistema i aquesta manera de pensar d'altres persones, simplement, si no ho comparteixes, buscar el teu camí, buscar les teves aventures, que pensa una cosa, que la Terra és molt gran, hi ha oportunitats de tot tipus. No ens hem d'encasillar amb una manera de pensar, amb una feina. Tu ets la guia, tu ets el teu propi no sé, amo de la teva vida. Tu decideixes per tot.
Tu crees el teu camí, no?
Exacte.
Que parlant de crear, les creences creen. I el problema que tenim ara és que tenim unes creences que han creat el que tenim ara. Que vull dir, algunes creences deuen estar malament. Perquè si les creences a curt i llarg termini han creat aquesta crisi econòmica, aquest poder que se'ns enriu, o que ens menteix, o que distorsiona, aquest sistema mediàtic que només ofereix les versions oficials, i llavors has d'anar a internet per trobar les altres versions, aquest sistema ecològic també desastrós, no? Tot això que hem creat, i amb tanta amargor o infelicitat, o tant... Ah, la gent, clar, la feina estàs amb por, perquè si la perds on vas, no? Tot això ho hem creat. Llavors, quines creences tenim que fan que hàgim creat això?
Bueno, jo penso, i sempre ho mantinc, que realment la vida, si la mires amb altres ulls, et dones compte que, per exemple, el teu veí que abans t'incomodava, si comences a mirar amb el pla de l'amor, amb el pla de la compassió, veuràs que aquesta persona també té coses positives, que no només té coses negatives. El que passa que la societat es replanteja molt fortament que realment hem de buscar tot el negatiu de les persones. I si fem l'inversa? En compte de buscar el negatiu, busquem el positiu de les persones. Et donaràs compte que tothom et pot aportar moltes coses. Pensa una cosa. Una persona que t'incomodi molt, a la llarga, si raones una mica, serà el teu mestre, aquesta persona.
Sí, sí.
Perquè si realment aquesta persona et digui el que et digui, a tu no t'influeix, aquesta persona ja no tindrà el valor que tu li vulguis donar. En el moment que aquesta persona et fereix i et fa mal, vol dir que algú t'està ensenyant.
Sí, sí, perquè quan estàs amb algú que et fa estar malament o que inclús passa molt en feines, no? Que hi ha algú que se t'ha entrevessat o en família o en altres zones de la nostra vida, realment et fa créixer aquella persona. Si tu no et quedes encallat i allò et fa emmalaltir o empitjorar o fugir, realment al final, quan la vida tot va bé, no canvies, no? Però quan hi ha entrebancs és quan creixes, perquè has d'aprendre coses. I inclús si una persona t'està limitant, arriba un punt que si has fet el creixement ja no el limita, perquè tu, les teves creences o allò que t'influenciava, ets capaç de saltar per sobre, no? Llavors, per això ja en el món hi ha foscor i llum, perquè si tot fos llum no creixeríem, o si tot fos igual, no? Hi ha d'haver un equilibri, i un extrem fa créixer l'altre extrem, no? I necessitem un oposat per poder créixer. El que passa que quan ens trobem aquest oposat, ens enfadem, ens irritem i tenim problemes, no? Però és allò de veure les coses diferent, no? Quan una persona t'està fent sentir malament o qualcom que et dificulta, en comptes d'enfadar-te, anar més enllà. I a part mirar què hi ha darrere d'aquella persona. Per què es comporta així? I tenir una compassió, no? I canviar el xip en ajudar. I això del positiu, potenciar lo positiu, i llavors els defectes o limitacions que tingui algú, si li potències i li valores el positiu, l'altre ja ho anirà superant també i anirà creixent. És això del treball en equip. El treball en equip és sumar el positiu de cadascú i els defectes o problemes que tingui cadascú, que cadascú s'entrebanca en coses diferents, doncs ja es aniran superant i l'un li compensarà l'altre. Però el que està passant ara és que, o passa en molts llocs, que en el treball en equip el defecte que té un serveix perquè l'altre li ataqui per allà. No? I clar, són maneres diferents, no? D'aprofitar la debilitat d'un o ajudar l'altre. Són maneres diferents, no?
Jo el que veig també, que realment les persones, quan ens donem compte del valor de les altres, de lo que ens pot aportar un altre tipus de persona o altres persones, et donem compte que ja ens transformem en una altra manera de raonament, de pensar, i la il·lusió, l'alegria, tornen a les nostres vides. Què vol dir amb això? Que hem de deixar de banda una miqueta el que és el treballar sol, el buscar l'èxit sol, simplement buscar una miqueta l'ajuda o la companyia d'altres persones que, en definitiva, és el que et fan créixer. Perquè tota persona que vulgui assolir l'èxit, sense persones, no l'assolirà mai. Perquè un conferenciant necessita de persones que l'escoltin. Un mecànic necessitarà de clients que li portin el cotxe. un altre tipus de persona, com pot ser una persona que treballi en un restaurant, necessitarà gent que vagi a fer un dinar. O sigui, que ens vulguin o no, la societat ens està una miqueta indicant que hem de buscar el camí sols o ser individualista i egoístament i hem d'anar per l'altre camí, que vol dir que hem d'ajudar els demés i els demés, tard o d'hora, ens ajudaran a nosaltres.
I a part, tothom, per exemple, un cuiner, necessita algú que li digui, ostres, en aquest plat a mi em sembla que poder afegint això o tocant això és millor. O sigui, un enginyer que fa un disseny necessita que després algú vingui de fora, ostres, aquí podem tocar això, saps? És la suma. Tothom que fa alguna cosa necessita algú que després li senyali quatre coses. Però aquell no vol dir que en sàpiga més, perquè quan fas alguna cosa quedes ja ofuscat amb el que has fet. Estàs ficat allà, no? I algú que miri des de fora ajuda molt a canviar coses, no? És com el guió del programa d'avui. Hi ha hagut un retoc a última hora, però per una visió que ha vingut de fora, però dius, sí, realment havia de venir, no? I ja ho ha fet créixer. Mm. Doncs, llavors, sols no crearem mai un 10 sols. El 10 és la suma de tots. Mm-hmm. I és el que hem d'aprendre, també, no?
Després, unes coses que he anat aprenent aquests últims temps, i és que m'he donat compte que ningú s'equivoca. Tothom, amb la seva part de pensament, sempre té raó. Perquè cadascú es posa les seves vivències i el que realment coneix. Per exemple, una persona que et digui un comentari o digui una proposta, per ell serà veritat, i per tu pots entendre que et diu la veritat o no, depèn del teu punt de vista, però representa, és un gran avanç pensar que si una persona et diu alguna cosa, per ell és la seva veritat. Tu no ets pas ningú de dir-li que estàs equivocat, no. Amb el seu nivell d'evolució, el seu nivell de vida, per ell és una veritat. I tu ho pots compartir o no, però simplement no li pots negar una veritat que ell la creu com a bona perquè realment la té. I després, una altra cosa molt important és no criticar. És bàsica no criticar ningú, perquè tothom, és el que diem, tothom som bones persones i males persones alhora. Em refereixo, fem coses bones i també fem coses que ens equivoquem, i no per això ens hem de martiritzar, hem de ser, no sé, crear-nos unes creences que ens han dit que sempre hem de ser bons, hem de ser... No, simplement hem de ser nosaltres mateixos.
Que ningú surt de casa al matí dient avui faré tot el pitjor possible per tenir les pitjors conseqüències possibles i fer el màxim de mal possible. Ningú surt de casa així. Llavors és important respectar l'opinió de cadascú perquè realment li surt de dins. I un dels problemes que hi ha és que, més que la gent opini, és que la repressió, que hi ha molta repressió, sobretot en feines o en llocs en què si dius alguna cosa pots tenir conseqüències, no? Hi ha moltes coses reprimides per por a les conseqüències i tot això crea unes malalties i unes dimensions paral·leles perquè al final tot s'ha d'acabar dient. I passa també, no?, de que molta gent, quan deixa aquesta vida, hi ha moltes coses que no s'han dit. I llavors queda flotant i algun dia hi ha d'haver una connexió perquè això arribi a través d'un somni o d'alguna manera després les persones, quan algú ha marxat, necessiten fer net per allò que no s'ha dit. I mira que tenim tota una vida per dir-ho, no? Però hi ha moltes coses que no es diuen i el problema és que quan es diuen es tatxa de vegades que això és emocional, perquè és sentimental, això és infantil, és immadur, sobretot en el món d'empresa, no? Les emocions estan com que és cosa d'immadurs o de nenes, no? I és molt important canviar el xip i que en el món industrial i familiar i en tot el món aprendre a expressar emocions. Inclús hi ha el sistema educatiu que ensenya els nens a expressar-se. Que al final tot depèn dels mestres, no? Però hi ha mestres que ajuden molt a créixer els nens. I els pares, no? És que avui dia tot ha anat callent, no? Tota la societat, el que els medis de comunicació ens estan inflant, especialment alguns canals, no? És rotllo Sálvame, no? La lluita entre persones, el trepitjar, a veure qui pot més, no cal estudiar, només el jo. O algunes sèries de televisió també, algunes d'humor, però són d'anar-se a trepitjar i anar-se... Coses que en la vida real no fan cap gràcia. O inclús alguna sèrie com, La Riera TV3, cada cop que jo poso, hi ha una discussió o una situació tensa. I dius, hòstia, això és un no viure, si això fos real, no? Però clar, No podem fer una sèrie més amb més harmonia i felicitat? Tot és una tensió, un no viure, un... I això també cala, no? Perquè quan una persona mira la tele, tot allò li va quedant, i en forma de creences, no? I potser, clar, hem de canviar en tots els nivells, el nivell mediàtic, el nivell empresarial, el nivell social, el nivell individual, el nivell familiar, que tots van alhora, no? Però hi ha una intoxicació, no? I unes creences que ens perjudiquen. I parlant d'intoxicació, hi hauria el tema de les conspiracions, que aquí també aprofundirem. Què en penses de les conspiracions, Àngel, en el món?
Bueno, el que és la conspiració, més o menys jo ho definiria una miqueta més aviat com inducció, que s'està fent un bombardeig d'informació perquè la persona deixi de ser persona i realment visqui la vida que els poderosos o aquesta gent que realment són, entre cometes, més intel·ligent que el resto, pues, t'indueixen a que et comportis d'una manera establerta. Què vol dir? Que si tothom tragués la seva essència, no tingués por de res, realment tothom gaudiria i viuria la seva vida a la seva manera de fer.
Que això no vol dir anarquia.
No.
No té res a veure.
No, perquè quan més conscient ets, més amb l'amor vagis per davant i amb la compassió, l'únic que farà serà donar ajuda als altres.
Hi haurà respecte.
Hi haurà respecte, hi haurà cordialitat, hi haurà...
transparència.
Per això, que realment hi ha una frase que a mi m'agrada molt i m'ha servit molt aquest temps a créixer interiorment com a persona, que és, sempre que vull fer alguna acció que hagi implicat altres persones, em faig aquesta pregunta, que és una pregunta per reflexionar. És, no facis als altres el que no t'agradaria que et fessin a tu. Clar, amb aquesta frase, què vull dir? Que si tu vols cometre un acte que saps que pot fer mal a algú, te la replantegis a tu mateix. Si això que tu vols fer amb una altra persona t'ho fessin a tu, com et sentiries?
Clar, que normalment ho vols fer per tornar-te d'algo que creus que t'ha fet, no?
Per això, que hem de deixar el que són les actituds negatives, com pot ser la ira, com pot ser el despreci, la crítica, tot això ho hem d'anar abolint. I hem d'intentar buscar el contrasentit, que vol dir treure el bo de la gent, treure la simpatia de la gent, buscar un clima de conviure amb alegria, de felicitat, i us donareu compte que realment tot el vostre entorn va canviant. La cosa que abans ho veieu negativa, ho veieu malament, després es va transformant i direu, ostres, sembla impossible, però és verídic, perquè realment... si tu estàs bé i transmetes aquestes actituds positives a la resta de persones, després les persones actuen com un mirall sobre tu. Tu a una persona li parles amb respecte, li transmets el teu amor i no la critiques, i al contrari, li dones a vegades la raó a el que diu i simplement estàs amb ell, aquesta persona pensa que et donarà el que sigui, perquè estarà bé amb tu.
Sí, sí, és allò de canvia, si vols canviar el món, canvia tu. I realment és l'efecte mirall, no? Perquè les persones et mostren allò que tu ets. De fet, si tu tens la persona que es deixa trepitjar, només troba persones que el trepitgen, no? Però és que inclús algú que normalment no trepitja té tendència a trepitjar-lo. I si és al revés, doncs es gira la truita. Però és l'efecte mirall, no? I al final, és quan estàs patint alguna cosa o vivint alguna cosa que no t'agrada, pensa, què tinc jo perquè em passi això, no? Què puc canviar? Què estic fent? I és el prendre consciència, no? I la humilitat. És, tornem a reconstruir el món, reconstruint-nos per nosaltres mateixos, individualment, a casa nostra, la vida familiar i a la feina. La feina és molt important perquè hi passem moltes hores, no?
I tant. Ara que dius això de la feina, hi ha un petit incís que m'agradaria parlar d'aquest tema de les empreses, que com ho entens, ara estem en moments diferents, moments de canvi, moments de crisi, digue-li el que vulguis, que aquí clar, el que és el tema empresarial, les persones hem de canviar. Què vol dir canviar? Simplement ens hem de formar i hem d'estar més aviat al dia de l'evolució que estem tinguent. No podem viure com 20 anys enrere, pensar com 20 anys enrere. No, perquè la vida... perquè la vida va evolucionant. Tot és una evolució. Què vull dir amb això? Que el que no podem fer, que el que ha fet fa 20 anys ha funcionat, ara potser no funciona. I el que hem de fer no buscar culpables, sinó solucions. I les millors solucions arriba amb una bona formació, amb un bon esperit de treballar amb equip i realment, quan hi hagi un problema, intentar reunir a totes les persones que intervenen dintre d'aquest sistema de problema i intentar entre tots buscar el punt o diversos punts de com afrontar aquest problema.
Acceptar totes les opinions i idees, no quan algú diu algo, ah, quina tonteria, o menysprear-ho, no, tot és vàlid, no? I llavors d'aquí, amb respecte, surt una solució, no? De fet, el problema que tenim ara en aquest país, que hem de competir amb mà d'obra molt barata en altres països, o que tenim un retard en tecnologia, llavors és hora de reinventar-se, no? I de fet, de tota aquesta caiguda del sistema, el que hi ha d'haver al final és un renaixement. I el que està per venir és la consciència de les empreses. Una persona és un ser amb un gran potencial. Actualment, per la cultura i tot el que hem viscut, està bastant limitat o reprimit en general i no es creu en el potencial que tenim, no? Llavors es tracta de que els que manen ja hagin descobert l'essència humana i llavors puguin ajudar els altres a descobrir-ho. Llavors les empreses de seguida es posaran al dia, s'ordenaran, s'estructuraran i podran inventar coses noves i fer millors coses, que al final ens aportarà una prosperitat, una economia, una salut, no? Perquè quan tot va més bé, gastes menys energia. I tot això ja ens farà evolucionar a un nou sistema econòmic, no? O un nou sistema social. Però hem de començar nosaltres.
El que hem d'intentar és anar-nos conscienciant de que el principal actiu que pot tenir una empresa són les persones. Això és la primera consciència que hem de tenir. Siguem directius, siguem accionistes o siguem empleats. Pensem que la persona en cada departament aporta alguna cosa molt valiosa per a l'empresa. Clar, si tots treballem en equip, que no treballem una sèrie de persones en un àmbit diferent a l'altre, pensem que tot és un vaixell, que tots anem plegats amb aquest vaixell i anem cap a una direcció. El que no pot ser que hi hagi una persona que vagi en una direcció, altres persones cap a una altra, cadascú faci la seva lluita. No. El que hem d'anar és tots plegats, escoltar, respecte, buscar il·lusions, buscar nous camins, noves obertures i tirar endavant, sense pors.
Si al final és com un equip de futbol. És igual. Que cadascú jugui allà on sap desenvolupar-se millor i en equip. Perquè ja s'ha demostrat en el futbol últimament, ha quedat més clar, no?, que jugant en equip i a fer-ho bonic, perquè hi ha maneres de filosofies d'economia que no són fer-ho bonic. És el, a veure quan trec, saps? El xuclar recursos o jugar brut o sense transparència. Al final el que millor resultat dona és el fer-ho bonic. I també una mica amb el que és gent de la cantera. Vull dir, gent de la cantera, vull dir gent que estimi l'empresa, que la senti. Perquè si no hi ha una implicació emocional, sentimental, que sigui corresponguda simplement per una valoració, doncs llavors hi ha mercenaris que, bueno, si això no va, o aquest projecte que estic portant és un fiasco i es perden diners, doncs no és cosa meva, no? O tant els importa. Al final hi ha d'haver un sentiment. Igual que ets d'un equip, doncs ets d'una empresa, no sé, i que si un dia canvies d'empresa, doncs canvies, però és estimar el treball. És allò que tornin els valors, no? I després hi ha una altra cosa que està passant molt, que és la ment contra el cor. El cor et diu una cosa, tu sents que has d'anar cap a un lloc. Inclús hi ha persones que ho tenen tan reprimit que no saben què senten. Però és molt important, què sents? Perquè molts cops la vida no és racional. Et venen respostes, et venen camins, et venen missatges de l'inconscient, que poden venir de l'univers, guies, o de la teva essència pura, doncs que no són racionals però que són encertats. No? I la ment té uns programes que ens han ficat i que tenim parametritzats i unes idees i un desig, a vegades xoca. I s'ha de fusionar i anar netejant la ment i entenent el cor, perquè al final hem de tornar una mica al cor. No pot ser que el sistema no tingui cor. Saps? No, a veure quin dia sentim un polític parlar d'amor, parlar de felicitat. Si això és el més important, de salut. No es parla d'això. Tot és el sistema econòmic. Al final és la societat per aguantar un sistema, en comptes d'un sistema per afavorir la societat, no? Doncs bé, és això del cor i la ment, no?, que hem d'anar entenent.
Jo penso que per arribar a aquest estat que dius tu, Carles, és molt interessant fer una parada a nosaltres mateixos. Què vol dir fer una aturada? Vol dir que hem de prendre consciència, hem d'intentar buscar un medi de relaxar la ment, perquè la ment, en un dia, pots tenir milers i milers de missatges. Clar, per saber quin és el missatge més correcte o el que t'envia la teva essència o el teu interior, s'aconsegueix tinguent un moment de parada. Què vol dir? Jo posaré un exemple que m'ha servit una miqueta com guia i m'ha ensenyat molt com una manera de voler buscar una transformació. Uh-huh. Posem l'exemple d'un ordinador amb una persona. Uh-huh. Vale. L'ordinador, quan va sobrecarregat, va molt més lent. Sí, sí. Quan té spams, té massa informació, té molts programes, l'ordinador és lent, lent, lent. Què hem de fer? A vegades va bé fer un reset, fer una neteja d'ordinador, què passa? Que després es torna més lleuger. Això, si ho apliquem a les persones, hauríem de fer igual. De tant en tant, buscar un espai de relaxació, un espai de meditació, digue-li el nom que vulguis, però hem de tenir aquest espai que la ment es relaxi. D'aquesta manera, a poc anirem perdent els pensaments. Anirem, cada vegada tindràs menys informació al cervell perquè tindràs el teu temps de descàrrega. Uh-huh. I amb això que aconseguirem? Sentir realment el que ens està dient el nostre cos.
Sí, sí.
Que és molt important.
Uh-huh. I també és important, per descarregar la ment, que no se quedin coses de dins, sigui pel que sigui. Perquè llavors allò va girant dintre el cap i al final t'acaba distorsionant la realitat, no? I hi ha això de la meditació, la tranquil·litat, la serenor, que al final és més important la qualitat en el treball que la quantitat, perquè si fas alguna cosa malament s'ha de tornar a fer, no? I no tenim temps per fer les coses bé, però sí per fer-les dues o tres vegades. Llavors, al final, si anem en calma, aconseguirem fer més coses que si anem de pressa i corrents. I tindrem més lucidesa per encertar-la anant a poc que anant ràpid. És una paradoxa, no? Però és així, no?
Jo m'agradaria posar l'exemple, un exemple molt clar, és que tothom és un tema que el coneix, que és el cas Messi, no? Que és molt bon, sí, jugador de futbol, sí, considerat un dels millors del món. Clar, tu imagina't en Messi, en qualsevol empresa actual, que li diguessin, a part de fer gols, has d'aturar, has de fer de defensa, has d'estar al mig del camp, i a sobre has de tenir dos màsters, dos carreres, has de saber anglès i has de saber francès.
Ah, sí, no et volem perquè no saps anglès, directament.
Clar, què passa? Estem anul·lant un potencial increïble, simplement per burocràcia pura i dura.
O el que passa molt en l'empresa és, com que tu no saps parlar com un polític o conferenciant, que més si això no en sap ni li interessa, doncs ja no vals. Uh-huh. Estaràs sempre a baix.
Sí, sí. I és un error, però de llibre, m'entens?
Sí, sí.
O sigui que és el que tu has comentat abans. Les persones totes tenen les seves actituds, les seves manera de fer amb el seu lloc correcte. Clar, si tu ets un bon enginyer, clar, que no facin fer altre tipus de feines, que les pots fer, naturalment, però clar, no trauran el teu suc autèntic, de lo que pots aportar dintre de l'empresa.
I no t'agradarà, a més.
I no t'agradarà, i treballaràs desil·lusionat, i només estaràs allà per un sou i per la por, m'entens? Mm-hmm. En canvi, si realment enfoquem una miqueta la vida de que tothom necessitem a tothom, què passa? Un dia jo col·laboraré amb tu, després un altre dia tu donaràs la teva mà, jo li donaré al company al veí, mm-hmm, i podem crear com una mena de comunitat que d'allà s'estreguin uns valors, s'estreguin unes bones una bona harmonia de treball en equip, mm-hmm, i segur, estic convençut, que els problemes cada vegada seran menys greus, anirem evolucionant com a persones, perquè tindràs el respecte dels altres, i cadascú aportarà el seu granet de sorra i treballaràs en un entorn de felicitat, d'il·lusió, que realment és el que convé actualment per créixer com a país, com a empresa, com a persona, com a tot.
Sí, a part, amb aquest canvi personal tindrem més força i més intel·ligència per canviar el sistema i per exigir els nostres drets i per veure com ho podem fer perquè tot funcioni més bé. Perquè ara estem pagant un deute que no hem creat, la majoria de persones, o salvant bancs que, no, que sense salvar-los sortiria més econòmic, o hem pagat, no sé si 90 vegades, hem ficat diners 90 vegades el que costaria erradicar la fam al món, perquè clar, la fam a altres països no ens interessa fins que no arriben els problemes aquí, no? Doncs tindríem més força per canviar tot això i més lucidesa, que això és molt important, no? I el sistema realment pot canviar. Més qüestió d'arribar a una massa crítica que tingui una altra visió. I no caldria pagar tots aquests deutes i fins i tot podríem fer, per què no, un reset i tornar a començar amb unes, el que jo crec que ha de ser la pròxima economia, que és unes normes transparents, sanes. Simplement amb unes normes, que estigui prohibit el jugar al bingo amb els diners i la feina de la gent, no? O l'ocultació, no? Simplement amb transparència. I quatre normes bàsiques, on no es pogués robar i mentir, canviaria molt i podríem tenir una economia bastant millor que el que tenim ara, que és un desmadre, un desmanegament total, no?
Perquè jo faig aquesta reflexió, Carles. Una persona desperta i conscient, si això s'apliqués a tots els ciutadans que hi ha al món, quin poder tindria el sistema? Quin poder tindria el sistema sobre la gent?
Sí, sí, és que seria lo mai vist, lo mai vist. Doncs bé, fet aquí un tastet de lo que és la nostra essència, lo que transmetem, portarem gent, entrevistarem gent de tots els tipus, terapeutes, escriptors, mestres, infermers, metges, advocats, polítics, economistes, una mica mirarem portar gent desperta, oberta, que pugui aportar, que ens expliqui i ens ensenyi coses. Això seran els següents programes, no? Ara per avui ja hem fet aquesta primera secció i potser que posem una cançó directa al cor, una cançó amb essència. És la cançó Tornarem a ser grans, de l'Axel Busto, del seu disc Objectiu la Lluna, que va ser produït per Sílvia Massi, que és una productora de, em sembla que és Califòrnia, que ha treballat amb REM, Red Hot Chili Peppers i altres grups així més coneguts internacionalment, que en paraules d'ella mateixa, sobre els lacs en Busto, va comentar que tenen quelcom especial, quelcom màgic, que si cantessin en anglès serien estrelles mundials, cosa que jo també penso. Bé, escoltem la cançó i continuem.
Del cel, i sents a prop l'infern. Camines sense fe, sense destí, sense saviesa. Fugint del que no entens, fugint d'aquest present. Pensant aquells anhels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem. Quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent però cou i ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens vam veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent però com ens fa sentir que hi tornarem. Rere els núvols ja, rere cou i ens va sentir que hi tornarem. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Acabarem rere rostre indiferent, però cou i ens va sentir que hi
cançó més bonica, no? Amb quin missatge. Si cas, podem repassar una mica la lletra perquè ens quedi aquesta essència. Diu, quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa. Fugint del que no entens, fugint d'aquest present. Pensant aquells anhels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans, i tornarem, quan sortim d'aquesta tempesta, que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels, als somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients, que cal cor i cervell, i no volem perdre ningú en aquest camí. Rere els núvols hi ha un sol tan gran que mai ningú podrà amagar. Rere els dubtes hi ha la veritat. Creu-me, tenim futur. Tornarem a ser grans.
Molt bé.
És aquesta, un gran poema.
Amb aquesta cançó, realment, si la saps interpretar una mica i realment profunditzes una miqueta amb les paraules que et diu, és el que hem estat parlant fins ara. Hem de ser valents, hem d'intentar no tenir por, perquè, a fi de comptes, què és la por? La por és una cosa que ens han induït a base de molts anys, sense mala intenció, per suposat, perquè els primers que han començat a induir-nos a la por han sigut els pares, els avis, de això no ho facis que pots caure, això no ho facis perquè et pots fer mal, quan jo penso que les persones han d'intentar anar a conèixer per si mateixes el que és el perill, el que és el buscar el teu somni, buscar la teva felicitat. El que passa que aquí, realment a Occident, a on estem, penso que tenim molta por al fracàs, sí. Quan el fracàs hauria de ser el mateix que l'èxit. Tothom ho ha d'experimentar.
De fet, el fracàs no existeix.
No. Simplement ens ho fem, o la societat és el que vol induir-te molt fortament perquè no t'arrisquis a provar res. Perquè no, només existeix, o la gent només té al cap, l'èxit. I l'èxit, a vegades, convé primer fracassar per després assaborir realment el que és l'èxit.
A part, l'èxit no és ser milionari, no és el reconeixement popular, l'èxit és a cada moment i cada dia, en qualsevol gest, en l'amor, en la felicitat interna. L'èxit és simplement que siguis tu, no? És així, així de simple.
Jo, per mi, que pot aportar una persona com a èxit és conèixer a si mateix i realment fer el que el cor li diu. Si una persona aconsegueix fer això que realment els seus sentiments i el seu cor li transmeten, per mi aquesta persona haurà assolit l'èxit. El que passa que moltes persones veuen relacionades l'èxit amb el diner. I el diner ajuda, però no crea la felicitat, perquè jo sé molts casos de gent que té molts cèntims i no són feliços. Penses, aviam, si tens el que la gran majoria de persones creu que és l'èxit, com no pot ser feliç?
De fet, hi ha, de vegades hi ha programes sobre els actors de Hollywood o sobre els milionaris de Hollywood i celebrities, no? I quan expliquen la història de la seva vida és que tenen coses molt dures. Abans de ser famosos i després també. Vull dir que els rics també ploren, no? I l'èxit, en definitiva, és la pau interior. Inclús en un curs que vaig fer amb un xaman va explicar que havia experimentat una experiència com d'il·luminació, d'una gran energia, i que al final això se'n va, perquè estàs aquí a la Terra i has d'estar aquí, amb el terrenal i amb l'amor terrenal, el més important és la pau, assolir la pau interior. No?
Clar, quan assoleixes la pau interior, com tu dius, assoleixes un estat de benestar, un estat de transformació, que realment comences a veure la vida amb altres ulls. Potser És el que diem. Moltes persones necessitem viatjar a l'estranger per veure coses boniques, quan aquí el nostre entorn és molt maco. El que passa que és saber-ho veure. Clar, què passa? El dia a dia tothom va de bòlit, amunt i avall, amunt i avall, sí, amunt i avall, amb mil pensaments al cap. Què passa? No tens el temps d'aturar-te a dir, ep, mira aquest arbre, mira aquesta muntanya, mira aquest paisatge. I quan aprenguis a mirar amb altres ulls el que és, el que t'envolta, veuràs que no fa falta marxar lluny per assolir o aconseguir coses maques.
Perquè l'ésser humà sempre busca fora quan ho té tot a dins. No, sol ser així. Bé, podríem parlar d'algun llibre, no? Tu, Àngel, que has llegit molts llibres, doncs ens podries introduir un llibre o dos, no sé què has portat. Explica'ns.
Hi ha un llibre que a mi m'ha agradat molt, que és En busca de la felicitat, del doctor, ara no me'n recordo el nom, però bueno, que l'aconsello, que és molt bo, i és que realment és una persona que va estar en un camp de concentració d'Auschwitz, condemnat pels nazis, i allà va veure en primera persona com assassinàvem a la seva dona i els seus fills. Clar, amb aquesta situació, com penseu que una persona pot ser feliç? Qualsevol persona, només de pensar en això, que aquest persona, que ara m'ha vingut el nom, que és en Viktor Frank, resulta que és el que ell diu i té tota la raó. Tu, encara que siguis empresonat, que no et puguis moure d'allà on ets i, entre cometes, et tregui la llibertat, dintre teu sempre pots cantar, pots pensar, pots riure, pots fer el que tu vulguis. Això ningú t'ho prendrà.
De fet, conec una persona que va estar torturat i a la presó per una dictadura i, a part, sempre reia, bueno, ara fa temps que no ens veiem, sempre riu i sempre fem broma, i li vaig preguntar que per què sempre reia, feia broma i tot s'ho agafava així, i em va dir, vaig aprendre a la presó. Quan va estar tancat, ho va aprendre. Vull dir, per què és això? Vull dir, per què algú t'ha de poder prendre la teva felicitat, no? Si no ens hauríem de deixar prendre res, ja ho tenim tot a dins.
Clar, això, per això que és el que deia del perill de la inducció. Per exemple, quan tu tens el teu moment de reflexió, de relaxació o de meditació, els teus pensaments, en comptes de dir això no ho vull, això sí ho vull, això, no apartis, escolta'ls la senyal que et volen transmetre. Deixa'l que flueixin per tu i realment, si no t'interessa, aquest pensament marxarà. Però no li posis una barrera de dir no, això no vull fer, això tampoc. No el limitis. Escolta tot, sigui bo i sigui dolent. Tot va en contra, tot va posat dintre del que és l'equilibri universal de tot. Tot és correcte, tot funciona correctament. És depèn de tu com ho vulguis veure. Clar, si arribem al punt que no acceptes res, res del que faci ningú t'agradarà.
Hem de tornar una mica al sento, actuo. No penso que existeixo, perquè penso, em faig un embolic i acabo pensant massa, m'estresso. És sento, actuo, perquè llavors tot va fluint.
Perquè amb això que dius, Carles, jo m'he trobat moltes vegades, i suposo que molta gent també, no? Tu pots tenir una intuïció molt forta de dir, ostres, faré això. Però què passa? Que en el moment que dius, ostres, faré això, que ha sigut com una intuïció interna, al moment que deixes passar un transcurs de temps, entra en acció la ment.
Sí.
La ment comença, vols dir que ho has de fer? Vols dir que no trobaràs un perill fent això? Vols dir que no és arriscat? Vols dir que val la pena?
Se'n riuran de tu.
No, se'n riuran de tu. Sí. Vols dir que això que diguis caurà malament algú? Què passa? Que no podem caure a la trampa de la ment. Per això, quan més tranquil·la tinguem la ment, més tranquil·la estem nosaltres, tot fluirà amb més naturalesa i ens escoltarem nosaltres mateixos, que penseu és el més important que hi ha, escoltar-se un mateix.
Molt bé, doncs un llibre interessant, ja n'aniràs portant més,
sí,
no? Anirem parlant.
I tant.
Tenim ara també ens agrada molt el cine aquí i tenim uns àudios d'unes pel·lícules, en posarem un parell. Primer posarem un àudio de la pel·lícula En busca de la felicitat, En busca de la felicitat, d'en Will Smith i el seu fill, en Jaden Smith, em sembla que es diu, Y es una conversa de, diu, no dejes que nadie te diga que no puedes, ¿no? Y hay un tros, que hay un tros de silenci, que es cuando el nen tira la pilota a terra. Us ho dic per quan us hi trobeu, sapigueu que és el que passa, no? Tira la pilota a terra enfadat, no? Doncs bé, escoltem aquest àudio i en parlem.
Molt bé.
Un professional.
Oh, muy bien. Sí. No sé, verás, seguramente llegarás a ser igual que yo. Seré de lo bueno y lo malo, y yo estaba por debajo de la media. De modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos, así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale?
Vale.
Bien. Venga, tira. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ven por ello. Y punto.
No deixis que ningú et digui que no pots. I si això ens fa pensar, no? I si totes les limitacions estan al nostre cap i no existeixen les limitacions?
Bueno, això que dius, Carles, és ben cert. Perquè a mi em va passar un cas particular que justament quan estava preparant la prova Ironman em van diagnosticar diabetis.
Ostres.
Clar, això va ser un bon xoc mental per mi.
Sí, inclús... perquè tu ja havies corregut maratons per això, no?
Sí.
Clar, l'Ironman... Què és un Ironman per això? Perquè no tothom ho sap.
Bueno, la prova Ironman consisteix a nedar 3.800 metres a mar obert,
sí, sí.
180 quilòmetres en bicicleta de carretera,
Déu-n'hi-do,
i corre 42 quilòmetres, una marató.
O sigui, és com dos maratons, quasi bé, això.
Sí, és un gran repte.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Però, esclar, el que explico de que això, de que molta gent no et pots influenciar per ningú, ja que a mi em van començar a dir que amb la diabetis, amb això, no podràs fer tant esport, no podràs fer... I clar, jo vaig apostar per mi, per lo que sentia el meu cor i realment el que jo sentia dintre meu, que era tirar endavant. Clar, jo a la setmana de sortir de l'hospital anava a córrer o caminar i als 15 minuts em marejava. Havia de parar-me perquè em marejava i clar, i perdia una miqueta al nord. No?
Jo als 15 també haig de parar, normalment. Però bueno, és per un altre, és per no fer gaire esport.
Bueno, és una falta d'entreno.
Sí.
Clar, i vulguis o no, pues, clar, en constància i el dia a dia, pues, vaig intentar sempre fer una miqueta més del que el dia anterior. Molt important això, per anar-me superant, no? I als 5 mesos d'haver sortit de l'hospital, ja estava a la sortida del triatló olímpic de Barcelona.
Molt bé.
Estava allà plantat i, i vinga, a provar una experiència nova. Clar, jo en aquella època tampoc coneixia gaire el meu cos, com reaccionaria a una distància així, ja mitjanament llarga, no?
Sí, sí.
I realment, al veure que jo era capaç de poder aguantar aquests límits i anar-me coneixent jo, les meves limitacions, pues vaig intentant cada vegada ampliar el volum d'entreno, fins que vaig poder assolir el meu somni, la veritat.
Déu-n'hi-do. Jo, clar, jo penso només en mitja marató i ja veig que m'hauria d'entrenar cada dia i d'on trauria el temps i d'on trauria l'energia, no?
Sí.
La tindria, si has d'anar a treballar, si t'has de cuidar de la família i tot això. Com ho vas treure, tu, l'energia?
Penso una cosa, Carles, que amb l'esport o qualsevol tema que tu vulguis portar a terme a la teva vida, només hi ha un camí, que és tenir il·lusió i que realment sentis que allò realment ho fas tant perquè t'agrada molt, m'entens? Uh-huh. I clar, i aquesta mateixa il·lusió et fa llevar-te a qualsevol hora del dia, et fa entrenar, et fa fer realment el que tu tens ganes de fer, perquè és l'única manera de sentir-te viu i realment estar bé amb tu mateix.
O sigui, la motivació et va donar energia.
I la
confiança, el que senties, perquè tothom et deia que no.
Molta. I quan vas aconseguint aquests petits reptes, esclata en tu la felicitat. La felicitat d'anar assolint petits reptes quan tens l'objectiu, la meta, bueno, l'objectiu més gran, el vas veient a la llunyania, però cada vegada més a prop. M'entens? I això és molt important.
Clar, i una autoestima i un sentiment de jo puc amb tot el que hagi de fer.
Sí,
no?
Sí. I penso una cosa, que jo el temps enrere, quan veia aquestes persones a la televisió o en altres medis que feien aquestes proeses, deia, ostres, són superhomes. I m'he donat compte que tothom, amb il·lusió, constància i realment ho vulgui fer, és capaç de fer-ho, tothom.
Tothom pot, sempre i quan, mica en mica, i progressant, no?
I tant.
Amb els peus de terra.
Amb els peus de terra i amb una bona planificació, tothom és capaç de fer el que es proposi. Perquè només hi ha una cosa, Carles, que els límits ens ho imposem nosaltres mateixos.
Sí, sí, bueno, si això no deixis que ningú t'ho digui i no t'ho diguis tu mateix, no?
Uh-huh.
Molt bé, doncs algun dia en parlarem d'això més àmpliament, inclús podem portar un esportista que hagi fet no un Ironman, sinó unes quantes, no?
Sí, i tant.
I en podem parlar en profunditat. Se'ns menja una mica el temps, així que posarem un altre àudio, el de la pel·lícula Matrix, que diu «Mucha gente defenderá el sistema». Escoltem aquest àudio.
Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo?
Bé, és el sistema, no?, que sembla que hem de donar la nostra salut, energia i temps per aguantar-lo, i molta gent, a part, lluitaria per defensar-lo, no? Bé, si bueno, tens una visió diferent, l'únic que hem de tenir en compte és que les coses no són blanc o negre, ni la gent és dolenta o bona, i llavors si un està com que consideres, que està adormit o que està sec, doncs l'has d'ajudar. En comptes de veure com l'enemic, ajuda'l, no?, i estima'l també, protegint-te, no?, no deixant que mossegui, però bueno, és l'únic que hem de tenir clar, això, no? No tot és blanc o negre, sinó és, al final hi ha llum a tot arreu, no? I Matrix, bueno, és una pel·li que també ja en parlarem més, perquè, bueno, té molts missatges i un és aquest, no?, el de sistema. Bé, anem una mica arribant al final del programa. Què ens podem quedar del programa d'avui, Àngel? Hem tocat una mica de tot, hem fet una introducció, s'ha vist una mica com som, què farem. Parlarem properament amb metges, infermers, advocats, economistes, polítics, gent independentistes, una mica terapeutes, una mica totes les branques, mirarem d'anar tocant i oferirem, a part, oferirem eines. Oferirem informació i eines per no només opinar, sinó que donar eines, que és important que la gent ella sola pugui, no? I bé, Àngel, no sé què quedes del dia d'avui.
A mi el que m'agradaria transmetre és que l'oient que estigui escoltant aquest programa realment que vegi que hi ha vida i una vida molt maca i de felicitat, a part de lo que ens vulguin inculcar des de les televisions, els diaris i els medis de comunicació, que realment hem de ser lliures nosaltres mateixos, no intentant que els polítics ens manipulin de la seva manera de veure les coses, simplement hem de veure el que nosaltres realment ens fa feliços, tocar de peus a terra, sabent fins a on podem arribar, i realment buscar la nostra llibertat i felicitat. És l'únic que volem transmetre a la gent que, en aquests temps difícils, que escolti a persones que realment donguin una versió diferent de del que estan donant la últimament realitat. Tothom.
Sí, sí, perquè quan estàs rodejat de foscor, tan sols surts un minut en una zona de llum, ho veus les coses diferents.
I tant.
No val més un segon de llum que mil anys a la foscor. I
tant.
Aquí intentarem donar llum i que puguem sortir per carregar-nos les piles i després tornar al dia a dia i poder treballar el dia a dia i millorar-lo, no? Doncs bé, tornarem la setmana següent, aquí a la mateixa hora, al mateix dia, aquí a Ràdio Manlleu. Som Revolució Conscient, l'Àngel i jo mateix, en Carles. Avui l'Àngel ha fet de tècnic de so i jo aquí a l'altra banda del vidre, no? I bé, no sé si s'ha notat un canvi de veu pel refredat, és que coses del directe, bueno, del fals directe de... Hem hagut de tornar a gravar un tros, però bueno, ha quedat millor i han passat 3 dies i ha canviat la veu. Doncs bueno, us deixem amb una cançó de bon rotllo, de rec, All Star. Bona nit. The world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Show on, get paid.